Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. L'esclat de contagi que està provocant que alguns països com França o Alemanya aconsellin als seus ciutadans no visitar Catalunya aquest estiu. Des d'alguns punts costaners admeten que la situació és complicada i, de fet, des de l'inici de la temporada la tònica és la mateixa: reserves d'última hora, canvis i cancel·lacions. Malgrat tot, localitats com Calafell, Comarruga o el Delta, on la incidència nacional és més alta, les previsions d'ocupació són més optimistes. En declaracions a la xarxa, Jaume Orteu, president de l'Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre, ha assegurat que aquest serà un estiu de transició.
Pensem que sigui un estiu doncs raonable. Que sigui salvar la temporada, que sigui un bon estiu, no hi havíem pensat mai que sigui un gran estiu. És un temps de transició en què els esdeveniments són incerts. Hem de buscar, imaginar, inventar i treballar perquè els que ens visitin dins tinguin aquesta seguretat real.
I és que ara mateix a indrets com Salou, Cambrils o Vilaseca, on la dependència del turisme estranger és del 50%, l'ocupació és molt més baixa. Altres qüestions. Un 80% dels estudiants que cursen medicina a la Universitat de Lleida són de fora de Lleida. En canvi, la majoria d'estudiants lleidatans que volen ser metges marxen fora per a formar-se en la mateixa carrera. Míriam García, UAU, Lleida Ràdio.
La degana de la Facultat de Medicina de la UDL, Anna Casanovas, explica que és un orgull poder comptar amb tants estudiants forans, ja que això vol dir que la universitat és valorada fora de les contrades lleidatanes. Falta, però, resoldre el problema dels estudiants lleidatans que marxen de la demarcació per estudiar a altres indrets aquesta disciplina. Casanovas entén que molts nois i noies busquin conèixer altres ciutats, però també creu que hi ha molts avantatges si es queden a Lleida a estudiar medicina.
Quan hem fet la jornada de portes obertes, doncs això és una de les coses que hem treballat i també la pandèmia ha fet que doncs les famílies també s'hagin replantejat que potser valia la pena que els seus fills es quedessin, eh?
Casanova recorda que la proximitat de la facultat permet una docència molt més pràctica, un punt a favor dels estudis a la UDL, i a més la Facultat de Medicina té el màster en investigació biomèdica amb 20 places i lligat a l'IRB Lleida, que està acreditat com a grup d'excel·lència.
Canviem de qüestió, anem cap al Maresme, perquè a Arenys de Munt s'han detectat nius de rates sota les terrasses dels bars de la Riera. De fet, alguns veïns han vist un increment de rates a la via pública. Oriol Leo, Ràdio Arenys de Munt.
Es veu que moltes d'aquestes rates s'amaguen sota les terrasses dels bars de la Riera i allà és complicat actuar-hi. L'Ajuntament no ho pot fer perquè al ser dins la llera de la Riera aquesta competència li escau a l'ACA. Qui ho pot fer són els mateixos bars i restaurants. Ara l'Ajuntament està visitant els establiments per demanar-los que ho vetllin a través de les empreses de control de plagues. Ho va explicar al ple la regidora de Salut Pública, Montse Batista Alsina.
Llavors jo estic visitant els bars per explicar-los-hi, i si no tenen o no es veuen capaços així, llavors nosaltres ja intervendrem amb l'ACA i parlarem amb ells, sobretot que han de tenir el permís de l'ACA, perquè si no, per temes legals, imagineu que hi hagués una contaminació de les aigües, qualsevol cosa que podia passar, doncs hem d'estar en contacte amb aquest organisme, no?
La regidora ha dit que fa certa angúnia estar sopant a una terrassa de la Riera i pensar que a sota hi ha un niu de rates. Per això intentaran actuar aviat.
I un darrer apunt, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es reuneix avui amb els alcaldes i regidors dels principals municipis catalans per abordar noves mesures a prendre davant l'explosió de contagis de les últimes setmanes. Fins aquí les notícies en xarxa.
Minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, un programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Adrià Tirado. Avui és dilluns 12 de juliol i volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda. Manuel Álvarez.
Hola, molt bona tarda. Tenim el cel tapat a bona part del territori per núvols alts i mitjans, alguns de baixos recorrent la costa de nord a sud i al vessant nord del Pirineu també núvols de retenció. De fet, per les properes hores esperem l'obertura de clarianes d'oest cap a est. Els núvols baixos aniran baixant de la costa central cap a la costa daurada, anunciant l'arribada del llevant amb ratxes fortes. I a banda d'això, creixeran nuvolades a zones de muntanya, al Pirineu, a l'extrem nord-est, en aquests sectors, sobretot allà al Pirineu Oriental, s'esperen alguns xàfecs, especialment a partir de mitja tarda, localment acompanyats de tempesta, i no es descartaria també alguna calamarsada. Pel que fa a la temperatura, valors una miqueta més alts, al litoral prelitoral sud, a la resta del litoral prelitoral semblants als d'ahir o una miqueta més baixos, i a la resta caiguda moderada o acusada de la temperatura. El mestral es reforçarà al final del dia amb ratxes molt fortes a les Terres de l'Ebre i sud del Camp de Tarragona, així com la tramuntana anirà bufant, però sobretot a partir del vespre amb ratxes molt fortes a l'Empordà. A la resta de la meitat oest fins al vespre continuaran algunes ratxes fortes. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I avui, últim dilluns del Connectats, parlarem de Fem Vallès, constituïda recentment en associació. Parlarem amb Manel Larrosa, arquitecte i membre de l'associació. I tancarem aquesta primera hora, com sabeu, amb la tertúlia esportiva. A les 5 conversarem amb el pretenc Sergi Morales, politòleg i exregidor. Continuarem amb el món de l'empresa per conèixer 11-11, la primera fintech catalana. I tancarem la segona hora amb un nou comerç de proximitat, avui un nou establiment de Sabadell. A les 6 sortirem a l'exterior. Avui anirem fins a Badalona per celebrar els 40 anys de RCB, Ràdio Ciutat de Badalona. Continuarem amb Cultura i el llibre Anòmala de Jordi Catalán. I acabarem el programa amb l'humor d'en Pere Jota, El passava per aquí. Tot això i més des d'ara i fins a les 7 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Moment de posar-nos al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, cap de setmana complicat pel que fa incendis forestals en focs a diversos punts del país. El més gran de tots ha tingut lloc a Terrassa, a l'entorn de la urbanització Les Martines, cremant més de 8 hectàrees de vegetació, però sense causar ferits ni danys materials a les cases. Les flames van començar pels vols de les 7 de la tarda de dissabte per causes que encara s'investiguen. El desplegament dels bombers de la Generalitat va implicar fins a 20 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris, arribant-se a vestir-se d'aigua de les piscines de Vallpredís per poder apaivagar les flames. En un primer moment, la proximitat del foc a l'urbanització va portar a confinar 3 famílies i desallotjar-ne 2 més. L'Ajuntament de Terrassa va activar el pla d'emergència municipal i va habilitar la zona esportiva municipal de Can Jofresa per acollir els veïns que ho necessitessin. Després de tota la nit treballant per evitar que es reactivessin nous focus d'incendi, al llarg de diumenge 15 dotacions terrestres es van encarregar de remullar tot el perímetre fins a poder declarar-lo primer controlat i després definitivament extingit.
Sabem què marca avui la crònica informativa a Sabadell. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Fins a 300 persones s'han immunitzat amb la vacuna monodosi de Janssen al punt mòbil que Salut va habilitar aquest diumenge al mercat ambulant de zona hermètica. En total hi havia 600 dosis disponibles, de les quals la meitat ara seran reutilitzades en altres punts de vacunació. L'objectiu de la campanya era arribar a la població de més de 40 anys, que és la que està patint els efectes més greus de la variant Delta. Ho explica la responsable de l'operatiu, Dolors Eras.
La vacuna va adreçada sobretot a la població de 40 anys en endavant, que és població que encara queda gent pendent de vacunar i és la que en aquests moments té més risc de tenir una malaltia més greu que no pas la gent jove, i per tant la crida és cap a ells.
De fet, les 16 persones que hi ha a la UCI del Taulí tenen entre 40 i 60 anys i només porten una de les dosis de la vacuna. Per això és important que les persones d'aquesta franja rebin la immunitat total com més aviat millor.
Ja a Badalona, que és notícia avui, Alexis, bona tarda.
Bona tarda. El badaloní Jorge Javier Vázquez arriba al Teatre Tívoli de Barcelona amb la seva obra de teatre Desmontando a Sèneca. El conegut presentador de Telecinco pujarà a l'escenari de la ciutat comtal del 23 al 25 de juliol amb una representació, diu, que per a ell ha estat com una escola de vida. El presentador de Badalona afirma que l'obra va néixer després d'haver patit un ictus i que volia abordar la seva primera trobada amb la mort. Després de suspendre l'estrena a causa de l'inici de l'estat d'alarma, ara torna amb més força que mai al Teatre Tívoli, amb un text afirma que té més vigència que mai. L'escoltem.
Todas las reflexiones de Séneca es que tienen más vigencia que nunca, ¿no? Pretendemos siempre tener la vida muy bien atada y no tenemos nada. Y qué mejor ejemplo que una pandemia que ha llegado y que nos ha destrozado a todos y todo el mundo que conocíamos. Esta función Desmontando a Séneca para mí ha sido importantísima, ha sido como una escuela de vida. Y no te lo digo por vender la función.
Jorge Javier Vázquez puja al escenari de Desmontando a Séneca totalment sol, però reitera que no s'atreveix a definir la representació com un monòleg. Prefereix descriure-la com un show que ningú s'espera.
Seguim ara el repàs pel Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La ciutadania del Prat ha gaudit un cap de setmana amb la cultura popular com a protagonista. Aquest divendres, les quatre colles geganteres de la ciutat s'han reunit per presentar un espectacle dissenyat conjuntament per l'ocasió, acompanyats de la música de la banda del Gínjol i la narració dels Copgrossos. Una jornada molt especial perquè ha servit per l'escena de la Mulassa, la nova imatge de la cultural dels Sants Mitjans. Escoltem a Diego Maestre.
Estrenem figura i estrenem també camisa, que canviem el color una mica i estem molt il·lusionats, de veritat. El motiu d'aquest canvi, augmentar el seguici popular, que crec que fa falta, i desvincular-nos també una mica de la parròquia, perquè arrelats a la parròquia estem com una mica, ens costa una mica, per això hem fet això, hem fet com una renovació.
Això va ser divendres i dissabte ha estat el torn de la Nit de Foc, que ha arrencat amb un concert de les violines. Seguidament, la colla de Diables i Ball de Diables han fet acte de presència i han il·luminat a la foscor amb les seves espurnes al ritme del so dels tabals. Tot plegat dues cites que s'han celebrat als jardins del cementiri vell i que han comptat amb el suport i ajuda del Centre Cívic Palmira Domènech.
Tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat que ens porta Víctor Palacios. Bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Carme. Sant Cugat s'ha sumat a la 28a edició de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, que s'ha dut a terme aquest diumenge a les piscines del Parc Central i de la Floresta. Els interessats han nedat diferents metres en un carril reservat per a l'esdeveniment des de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda. La Fundació Esclerosi Múltiple ha organitzat aquesta jornada per tota Catalunya, que ja és una tradició a l'estiu. Prop de 9.000 persones estan diagnosticades amb aquesta malaltia a Catalunya. El regidor d'Esport, Francesc Carol, i la regidora de Salut, Gemma Aristoi, han participat a la campanya nedant uns quants metres a la piscina del Parc Central. Aristoi creu que és una bona manera de visualitzar aquesta malaltia degenerativa que afecta les persones.
Per estar al costat d'aquestes persones que viuen i pateixen aquesta malaltia de forma molt silenciada, molt silenciosa, amb la problemàtica que hi ha al darrere, no? Que és aquesta degeneració de tot el sistema locomotor, amb les problemàtiques que això comporta, i a banda, no? Doncs tot aquest pesar emocional que comporta també per incomprensió inicialment, però també les persones al seu voltant, no?
A Cugat Mèdia, a través de la xarxa, és una de les entitats col·laboradores amb la iniciativa i, canviant d'àmbit, la policia local de Sant Cugat ha interposat 116 denúncies en dues nits per incompliment de les mesures anti-Covid en uns 15 botellots d'entre 10 i 50 persones coincidint amb la Festa Major de Mirassol. A banda d'aquests fets, la policia local també ha hagut d'intervenir en festes privades que ocasionaven molèsties a veïns, així com en altres incidents de la ciutat. Divendres, Sant Cugat marxava de cap de setmana amb els indicadors de Covid-19 disparats, tot i que avui dilluns es nota una lleu millora. En risc de rebrot va superar la setmana passada els 2.750 punts, una xifra que s'ha multiplicat per 27 des del 24 de juny, quan era de 101 punts.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Vallès, que va néixer per la constatació de la unitat productiva que representa la comarca del Vallès Oriental i Occidental, ha passat de ser una plataforma a ser una associació. Per parlar dels objectius de l'associació i què significa fer aquest pas, tenim amb nosaltres Manel La Rosa, que és arquitecte i membre de la Junta de FEM Vallès. Manel, bona tarda.
Molt bona tarda.
També saludem el nostre company, en Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, comencem explicant a grans trets què és exactament FEM Vallès, Manel.
FEM Vallès va néixer fa 10 anys i va ser una associació, un treball portat entre diverses entitats, entre les quals destacaven fundacionals les tres entitats empresarials del Vallès, Secot de Terrassa, Fies de Sabadell, avui i ahir de Granollers, més una entitat de tècnics, es diu Via Vallès, a la qual s'hi va afegir després col·legis professionals com arquitectes, aparelladors, enginyers, entitats, diguem, diverses com la Universitat Autònoma, com el circuit de Montmeló, i altres associacions de polígons, algunes entitats empresarials, algunes entitats de transport públic, i per tant s'ha anat fent camí amb tota aquesta colla de gent.
I amb quin objectiu va néixer?
Era defensar l'especificitat del Vallès, perquè considerem que és una perifèria de l'àrea metropolitana, que no el tractament per part de les administracions no es correspon amb el que tocaria, i també perquè això parteix d'una manca de consciència nostra del valor del propi Vallès. Ja dels primers moments vam publicar un llibre que s'explicava que el 27% del valor afegit brut industrial de tot Catalunya era el Vallès, i que no era únicament amb algun ram, per exemple, metal·lúrgic, sinó que érem tots químic, hi ha més químic al Vallès, com a mínim en empleats que a Tarragona, hi ha farmacèutiques, hi ha electrònica, hi ha subministres de per vehicles a motor, evidentment la gran punt d'economia de vehicle és la Seat i la Nissan fins fa poc, però els subministradors també estan molt al Vallès. Per tant, aquesta gran especificitat productiva mereixia una atenció específica i no ser considerat com una pila de polígons perifèrics. I d'aquí va venir la idea de treballar-ho i posar-ho en valor.
En aquest sentit, Manel, pel que dius això de polígons perifèrics, entenem que no té en compte o no està ben tractat el Vallès per part de qui sigui, no?
Evidentment, sempre es vist com a molt llunyà. Per exemple, la via ferroviària que uneix tot el Vallès des de Martorell fins a Granollers, la R8, té un tren a l'hora, per tant, comunica amb altres línies, bueno, no comunica, travessa o s'intercepta amb altres línies, però no hi ha cap estació d'intercanvi. És a dir, hi ha tota una sèrie de problemàtica molt grossa, i en canvi, per exemple, al llarg de la B30 o d'aquesta línia R8 és el lloc on hi ha més contaminació atmosfèrica a tot l'entorn, evidentment, pel pas de vehicles. Hi ha temes com el corredor mediterrani i mercaderies, que sempre queda molt lent de tractament. Hi ha d'haver una estació intermodal de mercaderies que és a la Llagosta, o sigui, no solament serà una estació al port per les mercaderies que venen en vaixell i després passen al ferrocarril, sinó que les pròpies mercaderies que arribaran de França o de l'interior peninsular, doncs ja necessiten una estació. Aquesta estació està a la Llagosta. Aquesta estació no se sap ni el dia que es podrà obrir, perquè encara falten molts projectes. Per tant, és un conjunt de factors que porten a una reclamació de que aquest àmbit productiu tingui la importància que ha de tenir. De vegades assistim a una defensa de Barcelona, que és de capital global, de fires, congressos, projecció de serveis, però no hi ha cap capital al món important que no tingui en compte ni tingui cura del seu interland, del seu entorn productiu, és a dir, un Milà, un Amsterdam, San Francisco, París, Madrid, o que vulgueu, sempre es té molt segura i això li dona la importància que toca en aquesta perifèria productiva. No solament interessa l'aparador, la façana, sinó que interessa el contingut de darrere.
I en aquests anys s'hi han afegit altres entitats?
Sí, és a dir, s'han afegit els sindicats, la Universitat Autònoma és bastant recent, i estem en diàleg amb altres entitats per anar fent més colla. També algunes empreses de transport públic, com Segalés, com tu, també són incorporacions bastant recents.
I aquesta necessitat, aquest canvi de ser, era una plataforma, ser associació, són, quin tipus de motius són, jurídics o quin...
Bueno, de més solvència, perquè una plataforma teòricament és una aliança momentània de diverses entitats que fan un treball, però quan tu tens una associació tens una constitució més ferma, tens uns estatuts, tens uns papers repartits, tens unes finances, tens una secretaria, és a dir, tens més formalitat amb el treball. Ja ho perseguíem fa temps, de vegades és lent de tramitar, ja fa com uns 2 anys que vam començar, però ara ja està plenament actiu.
Hi ha alguna mena de relació amb l'associació B30?
Amb l'associació B30 ja hem tingut diàleg moltes vegades, però no hem acabat de lligar gairebé mai algun acord concret, perquè segueix una tendència de ser una aliança molt municipalista, molt dels ajuntaments, i la dinàmica és portada més pels serveis tècnics dels ajuntaments, i hi ha, diguem-ne, com una dualitat entre el treball fet per les entitats econòmiques, d'una banda, o fet, diguem-ne, per els ajuntaments per l'altra.
I el model territorial que proposaria fer en Vallès, pel Vallès o per tot el conjunt del país, quin seria?
Aviam, aquí va ser un dels elements també polèmics amb B30 i amb alguns dels alcaldes. Nosaltres defensem que el Vallès hauria de tenir una institució similar a l'àrea metropolitana de Barcelona, un organisme supramunicipal on es puguin treballar diferents temes, des de mobilitat fins a la millor formació professional, fins a arranjament dels polígons, fins a l'espai agrari del Vallès, és a dir, tenir un lloc de trobada i administració. El que no pot ser és que més enllà de l'àrea metropolitana hi hagi el buit absolut. És a dir, Catalunya s'ha de regionalitzar, no únicament ha de tenir potència supramunicipal l'entorn immediat de Barcelona, sinó que el Camp de Tarragona, o les Terres de Ponent, o l'Ebre, tots aquests territoris són les vegueries o regions de Catalunya, que ja van estar formulades fa temps, haurien de tenir una administració pròpia. Per tant, el Vallès forma part d'una d'aquestes peces. El qual no vol dir que no hàgim de tenir també una taula conjunta a escala de la regió de Barcelona. Hi ha temes que són conjunts. Si parlem de Rodalies, hem de parlar tots junts. Ara, si parlem del Parc Agrari del Baix Llobregat, doncs no ens toca. Com del Parc Agrari del Vallès o dels polígons del Vallès, toca específicament al Vallès. Això succeeix a les àrees metropolitanes del món que són grans, que són de ciutats importants, allò, diguem-ne, Londres o París o Manchester, ciutats que tenen no un milió d'habitants, sinó que tenen 4 o 5, aquests àmbits, sempre tenen unes àrees metropolitanes que tenen districtes, és a dir, que hi ha coses que es porten conjuntament, però hi ha coses que es porten en parts d'aquest territori. És a dir, hi haurà coses que són lògiques del Maresme, de la Llobregat, o del Vallès, o del Delta i Barcelona, és a dir, que aquestes coses s'han de portar a aquesta escala, però també després hi haurà escales conjuntes que les hem de portar tots junts. El que no tocaria seria fer un govern de 5 milions, que seria la competència de la Generalitat directa. Això no toca. Toca compartir algunes coses conjuntament a l'entorn de Barcelona i altres portar-les a escala de Vallès o a escala de Baix Llobregat. És un tema pendent a tota Catalunya. Eh? És a dir, que si es parla amb la gent de l'Ebre, per exemple, o a les Terres de Ponent, evidentment tenen problemes similars.
Manel, per què apareix ara la necessitat de convertir-se en associació després de 10 anys?
Bueno, la necessitat va sortir ja fa un parell d'anys o més. El que passa és que vam començar a tramitar llavors i ara simplement s'ha consolidat. Home, també una miqueta amb l'experiència dels 10 anys, que veiem que no és tan fàcil, que mereix un treball més continuat i més rigor. I per tant això ens porta doncs, a constituir-nos i a fer una miqueta més... com fan moltes associacions, és a dir, moltes associacions de la societat civil neixen així. Primer és un grup de gent, són uns contactes, i després es veu que el treball té sentit i s'acaba constituint més formalment.
Mm-hmm. Hem parlat ara amb la relació que podeu tenir amb algunes entitats, però pel que fa a les administracions, a les diferents administracions, quina relació teniu amb elles?
Aviam, amb les administracions sempre hem tingut contactes a diferents nivells, fins i tot de l'àrea metropolitana, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat. El que passa que, diguem-ne, el ritme polític dels últims 3-4 anys també ha fet que aquests temes no es plantegessin amb tanta intensitat com calia. Per tant, ara, diguem-ne, s'obre un període més estable de govern i, per tant, es tracta de reactivar tots aquests contactes i aquests diàlegs. Que, per altra banda, quan parles amb la gent del Pla Estratègic de Barcelona també diuen que els interessa i que hi hem de ser-hi. Per tant, és una mirada que no és únicament nostra. Des de l'altra banda del Tibidabo també hi ha interès al voltant del Pla Estratègic de Barcelona, que és bàsicament Ciutat de Barcelona, Àrea Metropolitana, però per exemple és difícil amb l'Ajuntament de Barcelona, perquè l'Ajuntament de Barcelona en aquests moments té una mirada molt tancada en si mateix o ho gestiona a través de l'àrea metropolitana, per tant l'accés directe a l'Ajuntament de Barcelona costa. Hi ha algunes entitats barcelonines que plantegen la projecció de la ciutat de Barcelona, diguem-ne, en el món, i de vegades tampoc s'acaba d'entendre doncs, que la perifèria tingui un pes decisiu i es refia tot molt més o exclusivament aquesta projecció internacional, quan nosaltres diem no, aquesta projecció internacional ha de comptar amb un rerepaís, que aquest rerepaís hi és i no tindríem la capital que tenim tampoc si no hi hagués aquest rerepaís. I al revés, no? Es tracta de que nosaltres entenguem que també la capital de Barcelona també té un element directiu, decisiu pels espais de darrere del Vallès o del Baix Llobregat.
Un dels punts, Manel, que si fem Vallès sempre posa sobre la taula és la mobilitat, no?
Certament, perquè anem molt coixos, és a dir, totes les institucions de la mobilitat, bàsicament l'ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità, la seva despesa, sigui amb inversió o amb despesa corrent, alimenta bàsicament l'àmbit barceloní, és a dir, l'àmbit que va des de Badalona fins a Castelldefels. És a dir, aquest és l'àmbit històric de l'empresa de transports municipals o transports metropolitans de Barcelona, que és metro i autobusos. Això és el gran receptor de diners i d'inversió, i la perifèria no. A la perifèria s'han fet molt poques coses. S'ha allargat els ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell i Terrassa, però no s'ha fet gaire més. És a dir, una línia com la línia 9 de metro, que val 18.000 milions, costa com uns 2.500 euros per càpita de cada català. Estaria bé que també féssim inversions ferroviàries a l'interior de Catalunya.
I dintre d'aquesta xarxa, quina és la que seria més urgent que s'hauria de...
La més urgent és l'R8, és a dir, que són línies que l'R8 ja existeix, és la línia que va de Martorell a Granollers, però com us deia té un tren a l'hora, i a més no comunica quan creua les dues línies de ferrocarril de la Generalitat a l'estació de Volpelleres i l'estació de l'Hospital General. La Generalitat ja té la seva estació feta, però Renfe hauria de construir unes andanes a l'aire lliure, molt fàcils de construir, on poguéssim intercanviar. És a dir, les xifres que hem estat estudiant, es tracta de molts centenars de milers de persones que podrien optar amb aquest recurs. És a dir, no vol dir que tots l'agafessin, però sí que si estiguessin aquestes línies connectades tindríem moltes més possibilitats de mobilitat. És a dir, és l'única línia que no passa pel centre de Barcelona, perquè és lateral, és posterior, és un darrere, no? Però és que fins i tot ciutats com Sevilla o Madrid tenen línies que no passen exactament pel centre de la ciutat. Per tant, diguem-ne, en aquest aspecte tenim una centralització de la mobilitat que no s'adiu a les necessitats que tenim. Evidentment, hi ha una mobilitat radial en Barcelona molt important, però no és l'única. És a dir, les xifres de mobilitat a l'interior del Vallès o del Vallès o del Baix Llobregat són enormes. Per tant, això sempre es deixa pel dia demà. De vegades sembla que les rodalies, l'únic problema és l'estació de la Sagrera, i no és veritat. És a dir, les rodalies han de créixer i han de servir a llocs que vindran o serveixen.
S'ha parlat moltes vegades d'aquesta unificació dels dos vallesos. No sé, en aquest sentit, quina és la posició de Fem Vallès, d'aquesta gran comarca?
No, és la de compartir administració amb alguns temes que són comuns. O sigui, no. És a dir, de la mateixa manera que el Baix Llobregat, el Delta i el Barcelonès comparteixen elements de gestió en termes sobretot de mobilitat, perquè no hi ha una frontera clara, no pots dir on s'acaba l'Hospitalet, hi ha un tall, no, després continuen altres municipis del Baix Llobregat amb una continuïtat plena. Entre el Vallès Occidental i l'Oriental es comparteixen en termes de mobilitat molts elements, en termes de polígons també. Per tant, hi ha algunes coses que seria lògic compartir administració. Que siguem Vallès Occidental i Oriental, cap problema, també hi ha l'Empordà i el Baix Empordà i el Penedès, etc. És a dir, que aquest gra més petit té interès, però això no ha de portar a oblidar que hi ha algunes coses que s'han de gestionar conjuntament.
Manel, per últim, et volíem preguntar sobre aquests 10 anys que porteu de Fem Vallès, perquè ens facis un balanç del que ha estat fins ara la trajectòria en aquesta primera dècada.
Va començar posant en valor aquest fet productiu. És a dir, el Vallès és un, com a tal, amb el seu conjunt, és això, 27%, és més d'una quarta part de tot el valor afegit brut industrial de Catalunya, per tant, això és un pes important. Reconeguda aquesta identitat, vam passar a estudiar elements de mobilitat, sobretot de mobilitat de transport públic, sigui de viatgers, o també anar fent un seguiment molt acurat de tot el camp de l'eix mediterrani i de l'estació de Vall-Agosta. Hem parlat també d'aspectes ambientals, d'aspectes dels espais agraris i també de governança. I per tant, amb la governança ha sigut on hi ha hagut més polèmica, per la idea aquesta que volien fusionar els vallesos, quan el que dèiem era compartim administració, o hi ha d'haver-hi alguna administració en aquest camp. Hem recorregut tots aquests camps, crec que els hem recorregut amb una certa coherència, i el fet de que els dos vallesos tenen molts elements comuns, això crec que ja està plenament instal·lat a l'opinió pública i les administracions no ho poden negar, o ningú ho nega. L'altra cosa serà que això necessiti un treball més a detall o un treball més a cor, que això evidentment involucra, correspon sobretot al món polític, però que haurien d'assumir aquesta demanda social i haurien d'intentar encarrilar-la. Jo crec que això en els propers anys serà indefugible, perquè és un dels problemes greus de país, és a dir, tenim una institucionalitat molt penjada pels fils, és a dir, no és possible que 1.300.000 habitants, que és tanta gent com tot l'Aragó, o més gent que la província de la Biscaia, per exemple, doncs no tinguin cap element de representació ni d'organització a nivell administratiu, que saltem directament als ajuntaments o uns consells comarcals que no tenen competències en transport ni en temes de polígons, ni de vegades sembla que en vulguin tenir. Per tant, aquí hi ha un buit que s'ha d'omplenar. I per tant, no pot ser que existeixi una institució forta com l'àrea metropolitana, però que signifiqui que, més enllà de les seves fronteres, no es té dret a res. Home, es té dret al mateix o a l'escala de cadascú.
Ja m'imagino que no, la bola de vidre no la tens ni tu ni ningú de moment, però no sé si t'atreveixes a fer una fotografia de com t'imagines fent Vallès d'aquí 10 anys.
Jo crec que d'aquí 10 anys hauran canviat coses, és a dir, segur que alguns elements institucionals i d'organització hi seran, no solament perquè el Vallès els hagi reclamat, sinó perquè calen a escala catalana. Sí, no poden estar 10 anys la gent de l'Ebre sense cap mínima institució, la gent de Ponent, etc. És a dir, ja hi ha alguns elements incipients, ja hi ha una ATM, una autoritat del transport a Ponent, a Girona, a Tarragona, tot això s'acabarà de consolidar i farà un tombant. És a dir, segur que en 10 anys coses d'aquestes hauran evolucionat, perquè no és un tema formal o purament administratiu, sinó que la pròpia eficàcia del món productiu, del treball, de la modernització econòmica, fins i tot per un sentit de qualitat democràtica, aquests temes s'han d'enfrontar.
Bé, doncs en parlarem, a veure si és possible parlar d'aquí 10 anys, veure com ha evolucionat aquesta associació i com hem evolucionat tots, perquè en 10 anys poden canviar moltes coses.
Segur que canviaran.
Manel Larrosa, arquitecte i membre de la Junta de Fem Vallès, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona pel Connectats. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Bé, doncs, quan passen ja 3 minuts de 4:45 de la tarda, entrem en el terreny de l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, i avui tertúlia esportiva, com cada dilluns, l'última de la temporada. Saludem els contertulians. Quim Ruiz és llicenciat en INEF i coordinador de futbol del Mirasol Baco. Què tal, Quim? Bona tarda.
Hola, Carme, bona tarda. Em ressaca de
futbolera.
De una miqueta, sí.
Futbolera, perquè hi havia Eurocopa i hi havia Copa Amèrica, o sigui que els que ho han volgut, em sembla que han tingut opcions de veure les dues coses. Anem a Sabadell, a veure si podem saludar el Sergi Parc, que és redactor d'Esports de Ràdio Sabadell. Sergi, bona tarda.
Hola, Carme, bona tarda.
Com estàs?
Doncs una mica igual, també amb aquesta ressaca de l'Eurocopa, però bé, també tenim Tour de França, estem a les portes dels Jocs Olímpics, així que l'actualitat de l'esport per ser estiu no està gens malament, la veritat.
No para, és veritat. I a Terrassa tenim el Miqui Romagosa, que també és redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme.
Com estàs?
Molt bé, si em permets, vull fer una puntualització, perquè a vegades, ostres, ens oblidem de coses que són bàsiques a la nostra vida, i mira, al costat de casa meva, per sort no ha succeït res, però el passat dissabte es va produir un incendi al costat de casa meva, i res, volia enviar una abraçada enorme i tot l'agraïment del món als bombers, que Déu-n'hi-do, també a Terrassa han tingut feina amb un incendi que hi ha hagut de 8 hectàrees a les Martines, a una urbanització que hi ha a la ciutat, i també de la policia local. O sigui que aquest record per ells, i són gent que juguen la vida per nosaltres i són molt, molt i molt importants.
Molt bé, doncs fet l'apunt, aquí queda, i aquest agraïment del Miqui cap a aquests cossos de seguretat, que també treballen doncs per la nostra tranquil·litat i per la nostra seguretat. Parlem de futbol, parlem d'aquests dos esdeveniments que han finalitzat justament aquest cap de setmana. Si us sembla, comencem per l'Eurocopa, que ja té selecció guanyadora. No sé si en aquesta final entre Itàlia i Anglaterra teníeu clar el pronòstic, i en qualsevol cas, si al final us ha acabat convencent la victòria d'Itàlia. Vols començar, Quim?
Sí, jo mateix. Mira, jo era dels que pensava que Anglaterra, també per una miqueta la pressió atmosfèrica del seu públic, de jugar a casa, pues, sincerament tindria més regularitat al llarg del partit, i va durar la seva empenta 5 minuts, podríem dir. I a partir del minut 30-40 va fer un pas enrere, molt enrere, massa enrere, i la veritat que si observes el global de la final, pues, jo crec que Itàlia és mereixia guanyar l'Eurocopa. És veritat que potser han estat partits molt plàstics al llarg de l'Eurocopa per Itàlia. Poder el partit d'Espanya és el que va tenir sort, que era el definitiu que li donava el pas per anar a la final, però em va decepcionar una miqueta Anglaterra, em va decepcionar una miqueta, sobretot el plantejament de Gareth, del seleccionador, ja que té jugadors de molt nivell qualitatiu i no els va utilitzar gaire en el seu plantejament d'ahir.
Vinga, Sergi, tu com vas veure la final? T'ha decepcionat? Ha guanyat qui pensaves que guanyaria?
No va guanyar qui pensava que guanyaria. Bàsicament també per les inèrcies que portaven a les dues seleccions. La veritat és que Anglaterra al final, allò que es deia que tot estava maquinat una mica perquè Anglaterra aixequés el títol, doncs semblava així, no? Sí. El fet de jugar pràcticament tots els partits a Wembley, al final també estem parlant d'una selecció que no havia caigut en aquesta edició, li sortien bé les coses, venia també de superar Ucraïna d'una forma espectacular. En canvi, Itàlia sí que és veritat que va fer una fase de grups força convincent, i després va anar una miqueta de baixada fins a la final. De fet, Espanya realment, jo crec que estarem tots d'acord aquí, que va ser superior a Itàlia i que va mereixer més, no? A diferència d'altres dies, la selecció espanyola el dia de les semifinals contra Itàlia va mereixer més. Itàlia, en canvi, això, va fer una bona fase de grups. Als vuitens va patir moltíssim contra Àustria, va estar contra les cordes i no va caure de miracle, va acabar passant. I al final, doncs, sí, el que sí que estic completament d'acord és que a la final va ser superior, i al final doncs va haver de recórrer la tanda de penals, però triomf just dels italians per ser una mica més ambiciosos que els anglesos.
Sí. Tu, Miqui, també ho vas veure així o...?
Sí, jo anava així una mica a pams. Jo al principi anava amb Anglaterra perquè crec que era la seva, o podia ser la seva primera Eurocopa, o sigui que en aquest aspecte doncs jo estava molt d'acord. No em van detenir, que s'està passant la policia pel costat.
Ah, és policia.
No, ambulància en aquest cas. Deia això, no? Que jo anava amb Anglaterra perquè era la seva primera Eurocopa, i jo crec que per ser local i totes aquestes coses, doncs mira, em tibava una mica més que no pas Itàlia, no? Però després, abans del partit i durant el partit, veient les imatges lamentables que es van produir, ja vaig ser molt més d'Itàlia. I després, també veient una mica la manera de preparar el partit i de gestionar el partit de Southgate, el seleccionador anglès. Mm. Li va faltar ambició i va treure dos jugadors per llançar penals i van ser, curiosament, els que van fallar. Per tant, jo crec que la gestió del seleccionador anglès va ser horrible i Itàlia, doncs, la veritat és que s'ha vist durant tota l'Eurocopa, està tenint un joc molt més vistós, molt més atrevit que els seus rivals i jo crec que és just vencedor, tot i que el dia d'Espanya, per exemple, va ser molt, molt inferior, no? Però els penals tenen aquestes coses, no?
Si haguéssim de fer un repàs així en general d'aquesta Eurocopa, per vosaltres, quina ha estat la gran decepció? Quim, vinga.
Sí, home, és veritat que hi ha molts partits que al final han acabat a la pròrroga. Em sembla que estem parlant d'una xifra de gairebé el 50% dels partits, i això vol dir que hi ha hagut molta igualtat, val? Jo crec que és veritat que hi ha seleccions que potser han arribat amb poques forces, que no han pogut els seus jugadors tenir aquesta soltura de poder estar bé a nivell condicional i els hi ha passat factura. Però sí que és veritat que potser pues, les més favorites com França podria ser, potser sí que es considera que és com una petita decepció, però gairebé diria que jo crec que cada les eliminatòries que s'han disputat han estat amb seleccions bastant top, tot i que també hi ha hagut sorpreses, com per exemple Dinamarca, que han anat passant fases. Però bueno, França seria una miqueta la decepció, així a nivell general.
Coincidiu, Sergi?
Sí, França, sobretot per la manera que va caure, no? Perquè tenia l'eliminatòria contra Suïssa ben encarrilada, tot i que és veritat que se li va complicar el partit, però després ja amb 3-1 amunt, home, doncs ho tenia pràcticament fet i al final els suïssos doncs van acabar sorprenent i sí, i a més, clar, França, si no era la favorita per tots, pràcticament per tothom. I després jo potser també afegiria Alemanya, al final és veritat que va caure contra una selecció com Anglaterra, que estem parlant de la subcampiona, però Alemanya no ha acabat de convèncer en tot el torneig, ni tan sols a la fase de grups, tot i que estava marcada dins del famós grup de la mort, no? amb la pròpia França sí. I Portugal, que van acabar passant els tres i curiosament els tres van caure a vuitens. Però Alemanya sí que és veritat que potser també esperàvem una mica més i també va caure als vuitens de final justament contra la selecció anglesa.
Em temo que no canviarà gaire, no?, el que digués, Miqui.
Ostres, sí que tens una bola de vidre, no? No, a veure, jo estic bastant d'acord amb el que han comentat els companys, però sí que afegiria que, per exemple, Holanda va ser una selecció, o Països Baixos, ara s'ha de dir Netherlands, no? Ara, ostres, amb el que hem vist de futbol tampoc, no? Però va sumar 9 punts a la primera fase i semblava doncs, que era una selecció molt sòlida. Jo crec que les grans decepcions són Holanda i el grup de la mort, no? Que van dir des del primer moment que d'allà sortiria el campió de l'Eurocopa i al final, doncs bé, el campió de l'Eurocopa no ha sortit d'aquest grup, no? O sigui que jo posaria Holanda
a més.
I les seleccions d'aquest grup de la mort, que al final, doncs bé, sí, van ser grup de la mort perquè van morir a 8 anys.
I si parlem
de... I Miqui també, parlo de Carme, no, simplement que Miqui deia que al final Holanda també decepció perquè també caus contra la República Txeca, que no ha fet mal torneig, però se suposa que és inferior a tu. Clar, si caus contra una de les grans a vuitens de final, tot i fer una bona fase de grups, doncs es pot comprendre, no? Però al final caus contra Txèquia i el cop és més dur.
Està ben apuntat, Miqui. Holanda també és veritat que semblava que es menjaria més pastís i al final es va quedar amb poca cosa. La revelació, jo diria que hi ha un nom i que tots coincidireu. Sí?
Bueno, sí, Dinamarca podríem estar parlant perquè ha arribat a semifinals, però també seleccions com la República Txeca que han anat passant eliminatòries i han fet una fase de grup bastant competida. Àustria també ha fet un pas endavant a nivell de joc col·lectiu. Suïssa també, sobretot aquestes seleccions del centre d'Europa que sempre destaquen en el col·lectiu i no tenen gaires individualitats, han fet un pas endavant, crec, però sí que Dinamarca en aquest cas, molt, molt jove, l'hem conegut a través d'aquesta Eurocopa.
Sí, jo coincideixo plenament amb el Quim, i a més afegiria, en el cas de Dinamarca, si ens centrem en els danesos, que venien de tot l'episodi Eriksen en el debut, que al final no és un cop fàcil de suportar. Al final, per sort, no vam tenir un malaurat episodi que va acabar pitjor del que va ser, i potser això també va servir, no sé si per esperonar a la pròpia selecció de dir, ostres, anem a lluitar per aquest noi perquè és part de l'Eurocopa, i després de l'ensurt, doncs a veure com responem. I realment la selecció danesa ha respost molt bé, i sí, al final les seleccions que ha dit el Quim són les revelacions, i per damunt de totes, per això, sobretot per com es va sobreposar aquest episodi i per fins on ha arribat Dinamarca, doncs això, el conjunt danès potser sí que s'enduria aquest premi.
Miqui?
Dinamarca sens dubte, perquè, ostres, que una selecció sigui capaç de refer-se doncs d'una situació com aquesta és increïble. O sigui, jo crec que per sobre de tot és la selecció revelació, i fins i tot podríem dir la selecció per admirar, no? Admiració d'aquesta selecció. I després, el temps ho dirà, però fins i tot en alguns moments ha sigut, doncs jo crec que, és que ja, bueno, darrerament ja hem vist que Bèlgica també és una selecció que sempre hi és, no? Tot i que s'esperava més,
també,
en aquest campionat.
Si parlem de l'Eurocopa en el seu conjunt, és cert que ha estat una competició emocionant, perquè hem tingut pròrrogues, hem tingut penals, i no una vegada, ni dues, ni tres, unes quantes. Si parlem de qualitat, us ha semblat que ha estat una Eurocopa d'un nivell, com diríeu, acceptable, regular, bona, molt bona? Quin qualificatiu li posaríeu?
Home, jo crec que ha estat una Eurocopa sobretot per detectar i observar els millors jugadors que no coneixíem tant a la primera carta, diguéssim, de presentació de les lligues, però sí que hi ha molts jugadors joves que han fet un pas endavant, que veritablement han tingut protagonisme a nivell de minutatge, cosa que també ha vingut comportada pel tema del tràfic de partits durant aquest any. Hi ha molts jugadors que no han pogut arribar a bones condicions, o hi ha molts seleccionadors que al final han tingut que prescindir d'alguns jugadors, i això ha comportat que jugadors nous puguin gaudir d'aquest protagonisme a les seleccions. Llavors, a nivell del futbol, diguéssim, a curt o mig termini, per descobrir nous jugadors, jo crec que ha estat una Eurocopa notable.
Sí, jo diria també que ha estat molt entretinguda, per totes aquestes circumstàncies, no?, que esteu dient, amb pròrrogues, penals, en moltíssims partits, però també és veritat que jo em nego també a qualificar-la de molt bona qualitativament, sobretot recordant aquella tarda tan gloriosa de futbol, no?, que es va qualificar així amb l'Espanya-Croàcia i el França-Suïssa, no?, que van tenir uns guions molt similars, sí. Amb les favorites guanyant 3-1 i al final el 3-3. Quan parlem de grans seleccions, no t'esperes que conjunts com el croata o el suís t'acabin empatant un 3-1 en el tram final de partit, quan ho tens tot de cara. Jo he trobat a faltar potser aquesta superioritat d'una gran selecció, que fins ara sí, fins la final almenys, sí que Anglaterra m'ho havia semblat, però a la final sí que, com estàvem dient ara, va decebre una mica. Així que jo, més que molt, 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 molt bona a nivell de qualitat, ho diria més aviat que va ser molt entretinguda.
Miqui?
El nivell bastant fluix en quant a joc, en quant a emoció sí, perquè hi ha hagut, jo crec que fins i tot podríem dir que per errors d'equips, més que per encerts, o sigui que hi ha hagut aquestes pròrrogues, i a tots ens va agradar doncs aquell dia que comentàvem ara, no?, d'aquest doble partit, no?, amb aquella pròrroga, aquell empat a 3 i tal, però clar, si ara mateix diem quins partits de l'Eurocopa ens quedem, segurament estaríem amb els dos que comentàvem, el Croàcia Espanya, el partit de França i potser el partit Itàlia-Espanya, i poqueta cosa més, perquè tampoc partits bons tampoc n'hi ha hagut. El que passa és que també una de les coses que jo crec que no s'està parlant massa i que s'hauria de parlar i molt és que el que ha sigut un desastre ha sigut el tema de la multiseu, aquestes 11 seus que han fet que les seleccions ens han hagut de viatjar moltíssim. Alguns 1.000 quilòmetres, altres 10.000 quilòmetres, altres jugant dues seleccions a països que quedaven molt lluny de... O sigui, no sé, jo crec que tot això ha deslluït una mica el que era l'ambient d'un campionat, no? Totes les seleccions en un país, una mica... No sé, tot s'ha deslluït molt, tot això, o sigui, aquesta decisió no s'ha pres pas per la pandèmia, o sigui, era una mica per celebrar que era els 60 anys de l'Eurocopa, no? O sigui, jo crec que tot això s'ha deslluït moltíssim en aquest aspecte i després, amb el final d'ahir del que va passar a Wembley, amb tots els incidents, doncs jo crec que va ser una mica la cirereta al pastís a una Eurocopa que jo crec que ni per organització ni per una mica funcionament es recordarà com a molt bona, no?
Deixa'm que pregunti al Sergi i al Quim precisament per aquest format, aquest repartiment de seus, que el que sí que facilita és que aquesta competició la puguin gaudir diferents països i, per tant, diferents seguidors, que no s'hagi de concentrar tot en un únic país. Què us sembla, Sergi?
Home, doncs hi coincideixo i, mira, més enllà del tema de la pandèmia, si posem pel cas que no hagués existit, al final els seguidors de cada país tampoc sabien en quin escenari acabarien jugant les seves seleccions, no? És que, clar, tenim l'exemple d'Anglaterra, que sí que és veritat que ha jugat pràcticament tots els partits a Wembley, però hem tingut partits en unió de dues seleccions que han hagut de veure les cares a l'Azerbaidjan, per exemple. Un format una mica estrany, sí, s'ha diversificat, hi ha hagut països, molts països europeus que han pogut gaudir d'aquest torneig, però home, jo crec que pràcticament tots els aficionats que els hi preguntis què prefereixes, el torneig habitual amb el format habitual en un país o diversificat en tot el continent, jo crec que la resposta estarà clara en la gran majoria dels aficionats.
És que el més curiós és que moltes vegades es parlava més del creuament, o sigui, perdó, més de on et tocava, quin país et tocava, que no el creuament, eh? Això era curiós, sí, sí, sí. Quants quilòmetres tenies que viatjar.
Home, perquè havien de preparar les maletes, Miqui.
Per això, però tu normalment miraves el quadre, no?, per saber... Però no, la selecció espanyola estava més preocupada de saber on havia de viatjar que no pas el rival. Això era cosa curiosa.
Si havia de portar bufanda, si havia de portar màniga llarga, màniga curta... Quim?
El pernil...
Sí.
Quim? Jo seré una mica contrari als companys. Jo penso que el tema del Covid no ha ajudat perquè molts països tenien una normativa molt canviant amb les restriccions, però sí que és veritat que si no hi hagués estat el Covid, crec que els països ho tindrien molt millor organitzat i és maco perquè et dona peu a poder seguir la teva selecció. Si hagués estat un repartiment més equitatiu, Espanya pues, jugar dos partits i Itàlia dos partits al seu país, etc., doncs home, dona peu a que hi hagi més facilitat de poder gaudir i que tothom sigui partícip de l'Eurocopa. És veritat, i posant el cas d'Espanya, que, ostres, la federació tindria que haver donat un passet endavant perquè l'estadi...
Tenim una...
Sí, no, dic que la federació espanyola tindria que haver fet un passet endavant.
Repeteix, no?
Sí, amb el tema del camp. En aquest cas van canviar l'última hora a més per la Cartuja i la gespa de la Cartuja no estava en bones condicions per jugar. També jo crec que això els hi va desmereixer en els partits que va fer Espanya. Però bueno, sí que se li hauria de donar una volta, però a mi m'ha agradat aquest format, sincerament. Mm.
Molt bé, molt ràpidament, que ens queden pocs minuts. Hem consumit bona part amb el tema de l'Eurocopa perquè hem entrat una miqueta més a fons, però anem a un altre dels temes de portada de premsa esportiva d'avui i del cap de setmana, i és el fet que l'Argentina de Leo Messi ha guanyat la Copa Amèrica. El jugador argentí doncs ha pogut treure una espineta de sobre. I jo no sé si vosaltres vau veure el partit, jo no el vaig veure algunes imatges, en algun resum, però més que un partit semblava anar a la guerra, eh?
Sí, sí, totalment, la veritat és que, ostres, podríem dir que, clar, això passa quan dos equips volen guanyar i tenen massa respecte, no? I després, clar, Brasil tenia competitiu, guanyador, campió... I després l'Argentina tenia la guanya, perquè ha fallat darrerament en les, en les darreres finals, no? Jo crec que Argentina el pes de sobre important i merescudíssim, eh? Merescudíssim, com mereixia Messi i Argentina, eh? Perquè ho han passat malament, la veritat.
Vinga, Sergi.
Sí, jo, més enllà de com va ser el partit, eh? A mi em fa una mica de mandra, i em perdó perquè segur que molts aficionats no estaran d'acord, però i des de tota l'admiració de grans jugadors com són Neymar o Messi, el fet que s'hagi personificat tant, en aquest cas com que Argentina ha guanyat, doncs, el títol en la figura de Messi. I vaig molt ràpid, però cito a un company d'universitat que feia un fil a Twitter, que ho resumeixo ràpid, deia: el titular és Messi, són els jugadors abraçant a Messi, és l'equip entregant la copa a Messi. Si un jugador està per sobre de l'equip és que alguna cosa falla, i amb Messi fallen moltes coses. És el millor jugador del món, dels millors de la història, llueix el braçalet de capità amb Argentina i el Barça, però Messi no està demostrant sent un bon capità, perquè no transmet valors al grup, perquè va renunciar a la selecció en el seu dia, després va tornar, va demanar abandonar el Barça quan les coses no anaven de color rosa, per dir-ho així. Ara no vol renovar si no segueix sent el millor pagat, i per això resulta que el Barça està demanant altres jugadors que es baixin el sou. Bé, i al final Messi tampoc va brillar en aquesta final. Que es personifiqui tant aquest triomf d'Argentina amb Messi, tot i que s'ha agitat aquesta espina, ja et dic, a mi fa una mica de mandra.
Ja. Mig minut, Quim.
No, el futbol sud-americà és peculiar, és un futbol molt complicat, molt dur, i sí que és veritat que si algú s'ha destacat és el sentiment de pertinença que tenen amb les seves seleccions. Bueno, i és una victòria i un fet important pel país, sobretot, que no està bé, i un reconeixement al futbol argentí.
Mm-hmm. Cap dels dos anfitrions, ni en l'Eurocopa ni en la Copa Amèrica, van aconseguir comptar amb el factor camp a favor. Es van deixar escapar aquesta victòria perquè la Copa Amèrica es va jugar a Maracanà. Per cert, Jocs Olímpics, s'ha acabat el futbol, ara arriba un altre futbol, que és l'Olímpic, que té un altre rotllo, que té una altra dimensió. No sé si fa mandra veure Jocs Olímpics a aquestes alçades del curs, o teniu ganes? Molt ràpidament, ronda sí o no? Quim, sí? Jocs Olímpics?
Sí, moltes ganes, sí? Joventut.
Vinga, sí. Sergi?
Totalment, sí.
Sí. I Miqui?
Com has dit ronda, des de Terrassa dic que sí.
Molt bé. Doncs ens quedarem pendents de veure quan comença la competició, per veure sobretot a un que s'ha endut el guardó de millor jugador jove de l'Eurocopa, com és Pedri, el jugador del Barça. Senyors, ho hem de deixar aquí. Quim, Sergi, Miqui, gràcies per les aportacions. Que tingueu bon estiu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como del Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Loco, tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez. La ciutadania del Prat ha gaudit un cap de setmana amb la cultura popular com a protagonista. Aquest divendres, les quatre colles geganteres de la ciutat s'han reunit per presentar un espectacle dissenyat conjuntament per l'ocasió, acompanyats de la música de la banda del Gínjol i la narració dels Copgrossos. Una jornada molt especial perquè ha servit per l'escena de la Mulassa, la nova imatge de la cultural dels Sants Mitjans. Escoltem a Diego Maestre.
Estrenem figura i estrenem també camisa, que canviem el color una mica i estem molt il·lusionats, de veritat. El motiu d'aquest canvi, augmentar el seguici popular, que crec que fa falta, i desvincular-nos també una mica de la parròquia, perquè arrelats a la parròquia estem com ens costa una mica, per això hem fet això, hem fet com una renovació.
Això va ser divendres i dissabte ha estat el torn de la Nit de Foc, que ha arrencat amb un concert de les violines. Seguidament, la colla de Diables i Vall de Diables han fet acte de presència i han il·luminat a la foscor amb les seves espurnes al ritme del so dels tabals. Tot plegat dues cites que s'han celebrat als jardins del cementiri vell i que han comptat amb el suport i ajuda del Centre Cívic Palmira Domènech. Les agrupacions locals dels comuns del Baix Llobregat han fet balanç a la primera meitat del mandat. Ha estat un acte al cèntric espai cultural